Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Set minuts passen de les 12. Aquesta és la tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'aquest divendres, d'aquest fantàstic divendres de sol, que fa venir ganes de fer moltes coses.
A la tarda, però no ara.
D'anar-hi a la nit.
Àngel Comas i Eva Garrido, clar. Benvinguts.
Molt bon dia.
Què tal?
Hola, què tal?
Avui tenim moltes estrenes o què?
I tant, tenim sí? Tres estrenes aquí a la cartellera de Sant Cugat.
Doncs comencem a repassar-les.
Sí? I tant, i comencem amb una pel·lícula d'animació. Es tracta de la tercera entrega d'aquesta sèrie de Kung Fu, d'aquest panda, no?, que lluita, i es tracta de Kung Fu Panda 3.
Po, has d'iniciar la nova etapa del teu viatge. T'espera un poder increïble.
La justícia! Em llançarà sa comida.
Dos plats de justícia, sisplau. Tigressa, i vols doble de salsa?
Vol la salsa a part.
A part.
A part.
Si només fas el que saps fer, mai no seràs res més que el que ets ara.
Ja m'agrada qui sóc.
Oh, ni tan sols ho saps qui ets.
Estic buscant el meu fill.
Pare?
Vine a abraçar el teu pare!
Com sabem que està emparentat amb tu?
Que no ho veus? Ai, és com si em veies en un mirall gran. Vine a casa amb mi.
Ostres!
Sóc la Mayday.
I la podrem anar a veure a Yelmo i Cinesa. Kung Fu Panda 3 arriba 8 anys després que DreamWorks presentés aquesta primera Kung Fu Panda i la seva seqüela el 2011. I doncs aquest divendres arriba a la gran pantalla la tercera part. En aquesta ocasió els seus directors Jennifer Yu i Alessandro Carloni faran que en Po, el protagonista, es retrobi amb el seu pare perdut durant molt temps, amb qui viatjarà al paradís secret dels pandes. Però el malvat Kai començarà a recórrer la Xina i vencerà tots els mestres de Kung Fu.
Un tema apassionant, eh?
Uf!
M'han agafat ganes d'anar a veure. No, perquè amb aquesta descripció és que és un tema, el panda aquest. Els pandes eren amics de l'antiga reina, oi? Ara aquí penso.
Quins
de l'antiga reina d'Espanya, no?
Ah, sí!
Que sí? Clar, el deu estar patrocinat per la reina ja retirada, emèrita.
Ens despistes, ens despistes.
Potser una altra lliçó afegint, no? Però per què a la reina d'Espanya li agradaven els pandes?
Bueno, perquè tothom ho sap, li agradaven molt els animals, és molt animalista.
Què has dit, que era molt què?
Animalista. Animalista.
Ah, és que havia entès mal. És una mica sort avui, saps? Bé, jo d'aquesta pel·lícula no l'he vist, no crec que la vagi a veure, perquè, és clar, vista una i vistes totes. Jo només volia dir que DreamWorks, la productora, va ser creada per Steven Spielberg i per Disney conjuntament. Ara no sé a qui pertany. Llavors, Steven Spielberg, que és un dels homes més inquiets, comercialment parlant, no artísticament, de la història recent del cinema americà, va crear aquesta productora DreamWorks. Es caracteritza perquè els seus dibuixos són impecables. La seva animació és impecable. I aquesta pel·lícula, doncs, segur que compleix totes les expectatives, malgrat totes les de l'ex-reina d'Espanya.
Però, Àngel, no deu ser una pel·lícula comparable, ho dic que no per la forma, sinó també pels continguts, com a producte, la que sembla que està tenint molt d'èxit a Zootropolis, no?
No té res a veure. Zootropolis és molt, molt millor, evidentment, que aquesta. Aquesta és més convencional i segueix una fórmula i ja està.
Més clàssica.
Més clàssica.
Mm-hmm. Efectivament, parlaves de l'animació i d'aquesta qualitat, i les crítiques se'n fan ressò, perquè el The Hollywood Reporter destaca que és de les poques pel·lícules d'animació que justifiquen completament l'ús de les gafes 3D. Això vol dir que, mira, sempre, les... jo amb aquest tema, la veritat, moltes vegades, jo no ho sé, però jo les pel·lícules que he vist, poques, també t'ho he de dir, en 3D, sincerament...
La no, qualitat no, era pèssima, no?
No, no, és que no necessitaves, allò és, era el timó de l'estampita.
Sí, és que el problema de les ulleres 3D, bueno, de la tecnologia 3D, és que és un problema únicament comercial, és un plantejament comercial només, perquè ho fan perquè aquella pel·lícula no se puguin cobrar les ulleres perquè sigui més cara l'entrada. Però és que, en definitiva, la meva teoria és que quan hi ha una innovació tècnica d'aquest estil, el que ha de canviar és l'estètica de les pel·lícules. És a dir, per exemple, una pel·lícula es diu Avatar. Pues Avatar no canvia la tècnica de la forma de filmar la història si és en 2D o 3D. Clar, el 3D hi ha que tenir aquestes coses que pot fer un efecte dramàtic, com té el color, o com diria que té el color, o el blanc i negre, o la pantalla panoràmica, i no ho té. És a dir, potser si hi ha algun realitzador que sí que l'ha trobat. Ara, a poc a poc, ens adonem que els 3D, a mi em passa exactament igual, sí, que tu, jo que hi ha una pel·lícula, hi ha la possibilitat de jugar a 2D sense ulleres, clar.
I tant. Doncs bé, en aquest cas la crítica diu que és justificable i que bé. Si l'anem a veure, potser si portéssim les ulleres, potser sí que ho gaudiríem.
Tu la vas a veure i la comentes, eh?
D'acord.
Jo no, eh?
L'Àngela ha citat Avatar i crec, jo no la vaig veure ni en 3D, però alguna persona que sí que em va comentar, en aquest cas sí que em van dir que estava justificat.
Sí, una cosa és justificat, i l'altra cosa és que, com t'explicaria jo, si tu agafes el color i li fas un tractament especial a una pel·lícula, sí, allò té un efecte, sí, dramàtic. Sí. Dramàtic en el sentit que si agafes un color lleuger i el poses en una pel·lícula de terror, no funciona. Si agafes el color d'aquell cromo de les pel·lícules d'adolescents, doncs li funcionen les pel·lícules d'adolescents. Llavors, el 3D, aquestes coses que surten de la pantalla, aquestes fletxes, aquestes coses, haurien de tenir una incidència amb la manera d'explicar la història, i no la tenen. Normalment surt una cosa de la pantalla, t'apartes perquè no et toqui, i o surt...
Sí, com la primera vegada que es va projectar, no?, el tren.
El tren. El tren.
I que la gent es va espantar.
La gent s'apartava. Però jo recordo quan es va començar a implantar els 3D, que jo soc molt, molt vell, però recordo que devia ser l'any 50 i tants, i va ser una pel·lícula que es deia Buana, Diablo de la Selva, i una pel·lícula d'aventures. Llavors sortia una fletxa de la pantalla perquè te la tiraven a l'espectador. I ara continuen tirant la mateixa...
Compte, no?
I ara continuen tirant la mateixa fletxa. Clar.
I sempre en les mateixes coses, no?
Han passat, no sé, 60 anys, no sé, una fila, no? Doncs continuen amb la mateixa fletxa i el mateix cotxe que va...
Del tren, no?
I el mateix tren. Clar, això no té gràcia. Des del punt de vista narratiu estic parlant. Clar, no sé, tu t'agrades que tirin fletxes de trobar un cotxe? Pues vale. No t'agraden. No, ja ho has dit abans.
Seguim amb més estrenes i ara ens n'anem a una altra pel·lícula d'una franquícia coneguda a Hollywood. Es tracta de Divergente. No, de cinema. Es tracta de Divergente, la sèrie Leal.
People think walls separate us, but they also protect us.
It's going to be hard getting over the wall.
You sure that you want to do this?
Go, 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 go!
Those people out there kept us in a cage for 200 years. That is not someone I want to engage with.
Nothing to worry about. You're safe now.
Welcome. Your arrival is the most exciting event some of us have ever known.
Efectivament, doncs, Guillermo i Cines arriba al cinema la penúltima entrega de Divergente, aquesta franquícia que es va iniciar el 2014, no?, que adaptava la història d'aquests llibres, aquesta trilogia de ficció escrita per Verónica Roth. I en aquest cas, el cinema adapta la primera part del tercer llibre, de l'últim llibre, perquè és trilogia de la saga Divergente, però la pel·lícula arriba dirigida per Robert Schwen i ens parla de la nova aventura, de l'actriu Yan Cuatro, que viuran desafiaments més enllà de la muralla de Los Angeles, no? Aquesta ciutat convertida en una cosa estranya després de tants anys i tants segles que deuen haver passat, i apareixerà una misteriosa agència, l'Oficina del Benestar Genètic, amb l'objectiu de crear ciutats experiment com Chicago per aïllar la població genèticament malmesa per buscar-ne una cura. Els protagonistes hauran de trobar resposta a totes aquelles preguntes sobre la supervivència més enllà de la seguretat de la seva ciutat.
Carai, noi, avui t'has lluit, eh? L'argument ja me la sé tota.
Gràcies.
No ha sigut un spoiler, però quasi, perquè no l'has explicat al final, però Déu-n'hi-do.
Com que sé que no l'aniràs a veure, jo t'ho explico.
No l'aniré a veure. A mi el que m'ha agradat una cosa, que encara veig que se't pot recuperar per la bona causa, és que has dit una franquícia i no una saga. Perquè normalment, abans deies una saga, si te'n recordes tu quan eres més petita.
Que... Més encara?
No, de petita res.
És joveneta.
De petita joveneta. Res. Vinga. No, és que la meva filla diu petita, no diu joveneta. És curiós, eh? Sí, és un llenguatge així.
Anirà.
Sí. No, però és veritat, tu abans haguessis dit saga. I ara, degut a la teva evolució, has dit una franquícia. Vol dir que t'estàs posant en el lloc que li correspon a una pel·lícula com aquesta. És una franquícia, evidentment. Perquè, a més, una pel·lícula amb aquest títol... Vosaltres creieu que funciona una pel·lícula amb aquest títol?
A mi no em diu res, sincerament.
Funciona pels fans.
Pels seguidors, sí.
Sí, però...
Com los juegos del hambre i aquestes coses.
A mi m'havien ensenyat en temps immemorial que els títols eren el que venien les coses. Clar. Els títols, les marques... Però ara me n'adono de carrer, eh? Hi ha marques, per exemple, de roba que, o de perfum, que dius, com és que li posen aquesta marca de perfum? Desigual, per exemple, que no dius res. Què vol dir això, tu? El Corte Inglés. Què vol dir Corte Inglés? Que, clar, no, fixeu-vos en aquesta cosa. Així li va, no? Que se l'han quedat un xin, o sigui. Però, bueno, jo penso que aquesta pel·lícula li perjudica molt el títol, no? Ara, com que va dirigida a un públic juvenil que realment ja coneix de què va la pel·lícula, suposo que això és una fantasia meva, que estic en una altra època, no?
Sí, això t'anava a dir, Àngel, precisament, segurament, si no portés aquest títol... No és una manera, diguéssim, de reconèixer la marca, la repetició seria
aquesta.
Però perquè
s'ha pogut atractiu físic a les pel·lícules que m'han anomenat avui, per exemple, Avatar. Avatar és de conya, el títol, eh? És un títol d'aquell que tu te'n vas al videoclub, Avatar! I el compres. Però aquesta li dius, la sèrie Divergente Leal, i el dependent que et ven la pel·lícula...
No, la gent acostuma
a dir... dormir abans que te'l vengui.
La tercera pel·li de Divergente la tens o no la tens?
Sí,
imagina't.
I és molt curiós perquè ja està feta i no s'ha estrenat. Això no, la pel·lícula està programada pel 2017, però la pel·lícula ja està feta, eh? La que és la número 3, és una operació d'aquelles comercials que bé, i la paraula és definida, una franquícia. McDonald's presenta dos per un.
Com a xurros.
Com a McDonald's. No, clar, xurros no tenen franquícia encara.
No tenen franquícia els xurros?
No. Tu has vist alguna franquícia de xurros?
Doncs pues la podríem fer. Àngel, ja posats?
Oh, està bé, eh?
La podríem fer.
Però es té que pencar molt, eh? Per posar una franquícia de xurros.
Què dius? Si els xurros es fan en un moment.
Sí, com les pel·lícules xurros, també.
Bueno, sí, no s'entretenen tant.
Digues el que diguis a dir, Eva.
Doncs bé, les crítiques no estan gaire... Tampoc no els ha agradat gaire la pel·lícula i diuen que és otra pel·lícula d'acció i ciència ficció donde les grandes idees queden a menudo constreñidas por estridentes tópicos. Más de lo mismo.
Quina paraula de constreñidas, eh?
Más de lo mismo. I també a la revista Forbes diuen que si te gustaron las películas previas, te gustará esta. Tiene producción sólida, un puñado de decentes escenas de acción y un grupo de actores que hacen lo posible para mejorar el material.
I la fan els dos cines de Sant Cugat, aquesta?
I tant.
Mira que bé.
I ara sí, podem parlar de la pel·lícula que avui, Àngel, ens portes la crítica, que et sembla, abans, però, posem el tràiler i dir que la podrem veure a Yelmo. Es tracta de Mustang.
Her şeyi göz açıp kapayana kadar değişti.
Bé, doncs recordem, la podem veure a Yelmo, es tracta de Mustang, una pel·lícula multipremiada amb Premi César, premis del cinema europeu, també un Premi Goya a la millor pel·lícula europea, dirigida per Denis Gamsergubben, no sé si ho acabo de dir bé aquest cognom, sí, però bé, sí. No m'entretinc més, Àngel, explica'ns tu de què va Mustang i què n'opines.
No expliques l'argument avui.
Ah, doncs sí, mira,
sí, home, clar que sí.
Fàcilment, Mustang, em faig 5 cèntims. Parla de la vida de 5 joves que viuen al nord de Turquia en una població rural. I és una mica la vida d'aquestes noies amb un, bé, amb un acte i unes conseqüències que ara, Àngel, si vols, explica'ns.
Sí, és una pel·lícula que a mi m'agrada molt i la trobo molt interessant. I començaré per parlar de la directora, que tu has dit que es diu Denis Gamsergubben. Sembla que es diu això, oi? Que sembla que es diu
sí, s'escriu Erguben amb dièresi a la U, però sí. Si tu ho es deu dir Erguben.
O alguna cosa així. Doncs aquesta dona, aquesta directora, és el seu primer llargmetratge. És una noia, sembla que és relativament jove, 30 anys, m'imagino, i porta des dels 14 a França, a París. I aleshores a mi m'interessa perquè al ser una turc d'origen turc i estar a París, estar fora del seu país, pot veure les coses des d'una perspectiva diferent de que quan estàs dins del país. En el seu país no sé si hagués pogut, en la situació actual de Turquia, fer una pel·lícula com aquesta, però ella la fa amb la complicitat d'una guionista francesa bastant anomenada, que això té molta importància, no oblidem mai els guionistes, que els guionistes són els dolents de la pel·lícula, ningú els anomena, no s'ha fixat? I aquí té molta importància el guió. I aquesta noia, la Denise, que serà Denis, suposo que serà Denis, explica com és la situació de la dona a Turquia. Més que la vida de les noies, és la situació concreta de 5 noies que estan aïllades pràcticament del món, a prop del Mar Mort, d'un lloc rural, que són orfes, i que aleshores tenen un oncle com a tutor. A través d'aquesta situació explica com és la vida de la dona a Turquia, un país que, no oblidem, vol entrar a la Comunitat Europea.
No, podríem fer un incís, no? Parlàvem, i això es veu al tràiler, no revelem res. Aquestes nenes estan jugant a la platja, se les veu com amb un uniforme, com havent sortit d'escola, i juguen a la platja, a l'aigua, amb nois. I es mullen la camisa, i es mullen la samarreta, i sembla que aquest oncle que dius, Àngel, que és el seu tutor legal, no li agrada gens que les nenes hagin jugat a jocs immorals, que bé, era esquitxar-se a l'aigua amb els nens.
Jo crec que és un país que he estat moltes vegades, i no és el mateix Estambul i Ankara que sí. La resta, que aquí. Però us puc dir que jo sempre he pensat que Turquia és com era Espanya als anys 50, 40...
En blanc i negre.
Sí, 50 sí. O 60, ja dic no a Estambul. Bueno, sí, a Estambul, una part d'Estambul, perquè Estambul no és el mateix estar a la part àrab que a la part, diguem, europea, per dir d'alguna manera. No per la cosa física, sinó perquè la gent s'està ubicant de manera i tenen costums diferents. A la part àrab les dones van totes amb vel, amb burca, i a la part europea no en veus cap, no? Aleshores, això que diu, que és escena de la platja, que tothom la destaca...
Comença així, vaja, no?
Sí, però aquesta escena, per la mentalitat turca i per la mentalitat espanyola dels anys 50 és tremendament eròtica, perquè a les dones i els homes es toquen, es veuen en vestit de bany, i clar, això vist en aquest context és tremendament eròtic. Clar, llavors és
clar, i l'oncle s'enfada.
Sí. I llavors, bueno, la pel·lícula, doncs, la situació de la dona és terrible fora de les grans capitals, perquè hi ha un patriarcat, que l'oncle aquest és, però clar, ajudar per les seves dones també,
per l'àvia d'aquestes noies,
sí,
no?
Perquè,
que
clar,
està d'acord en que les nenes rebin un càstig,
sí, perquè clar, tant el masclisme com el patriarcat no és únicament una cosa d'homes, és perquè les dones ho consenteixen. Per exemple, les pel·lícules mexicanes de ser realitzadors famosos, doncs veus que aquest matriarcat, però és que les dones estan d'acord. I per què estan d'acord les dones?
Sí, consenteixen en assumir aquest segon paper o aquest paper de segon pla, perquè es donen per satisfetes o assumeixen que ja tenen altres funcions on elles prenen el paper dominador dins d'un altre àmbit, que no és precisament sí. en àmbit públic.
Aquí passa igual, eh? Aquí encara hi ha molt masclisme, matriarcat, consentit per les mares, sobretot, i les àvies, que són d'una altra època. I clar, a vegades diuen, sí, masclisme, sí, però masclisme s'ha d'analitzar totes
les... I perquè són cultures que respecten molt les tradicions, sí. És a dir, es deixen portar molt pel que s'ha fet tota la vida i això és inamovible. Per tant, canviar de patrons és com impossible.
Clar, però jo penso que les dones no s'heu de resignar amb això, amb que sigui una cosa cultural, perquè això és l'excusa que tenen els que dominen el cotarro, no?
Clar,
i
clar.
Jo penso sí. Les coses estan fetes per canviar-se totes. Mm-hmm. Això de que no es pot canviar la Constitució, per exemple, exemple màxim, la Constitució es pot canviar.
I
clar
tant.
Que es pot canviar, no faltaria. Qui l'ha fet, la Constitució?
No,
doncs qui ha creat la situació de les dones, no? La pel·lícula aquesta, tornant a la pel·lícula, jo penso que reflecteix molt bé això, perquè són 5 casos, noies que les forcen a casar-se amb homes que no han vist, homes grans, que els van fer de tot, per dir-ho d'alguna manera, perquè són esclaves de tant sexuals com a...
Com de casa.
De casa.
Sí, de
una,
tot.
Una esclavitud. La pel·lícula està molt bé, però la virtut principal que té la pel·lícula per mi és que tot això que seria un drama d'aquells... El drama padre que deia el Javier Poncela als anys 50. I llavors és una... Està narrada d'una manera que fa riure, emociona, està feta d'una manera molt lleugera, aparentment, però en el fons hi ha aquesta situació, que això sí que no ha canviat.
No hi ha un raig d'optimisme a la pel·lícula? O...
Sí. Ja es pot trobar... Sí, perquè hi ha sempre rebels, no? Hi ha rebels de les 5 que poden... Hi ha una que és rebel, que tinc la sensació que no recordo, fa temps que l'he vista, va a Istanbul, precisament. Però clar, t'has d'anar a les grans ciutats. A les
clar.
Grans ciutats és molt diferent. Si quedes al teu entorn, ho tens molt fumut.
Efectivament, Àngel, la crítica destaca això fascinat. Mescla de comèdia, tragèdia, ira política i, sobretot, esperança.
Veus? Mira.
Sí, mira, sí. Raig d'esperança tenim.
És una pel·lícula evidentment política, perquè, clar, encara que les pel·lícules polítiques ho són totes, perquè només per el fet de no parlar d'una cosa és política, però si està parla, i en parla d'una manera que dius, carai, tu, posat el dit a l'ull.
A la nafra.
I a la nafra sí. També, sí. Què més? Hi ha alguna
no
cosa
sé.
Més?
Ja ho tindríem, això, doncs. Bé, podríem destacar, com hem dit, multipremiada, 4 premis César, que són els que dona l'Acadèmia Francesa, també premis del cinema europeu i el Premi Goya a millor pel·lícula europea.
És que, a part de tot, el cinema turc, que és un cinema bastant potent, és un cinema que fa unes 80, 90 o 100 pel·lícules a l'any, és que hi ha tot, no? Evidentment, té mitja dotzena de realitzadors que realment parlen de les coses socials del seu país. I, a més, hi ha aquesta gent que ha marxat, que ha migrat a Alemanya, per exemple, hi ha 4 o 5 realitzadors turcs, que ara no recordo el nom, i a Itàlia també, que parlen del seu país des de perspectives a vegades molt interessants, com són, per exemple, de quina manera s'integren els turcs que migren, que també és molt interessant. L'altre dia estàvem parlant de la pel·lícula de Room.
Sí, l'habitació.
Sí, estàvem parlant d'aquesta i dèiem que parlava de coses inèdites, de com s'integra...
De la integració.
I aquí aquests parlen de coses que en el seu país no podrien parlar, perquè a més ho tindria en perspectiva. Uh-huh. És que la migració té molta importància cultural, perquè hi ha una integració o no integració, que aquí a Catalunya, per exemple, i la influència de, no sé, dels marroquins, de la gent del Magreb i tot això, doncs, per exemple, és molt important, i ho veiem en el cinema. Ahir hi havia un debat, no sé on, sí, amb el Cuní, que parlava una mica en un moment per parlar d'això. La migració és una cosa que està canviant tot, l'art, la cultura, tot.
El que no arriba a canviar és la política.
Perquè encara... Sí, però hi ha algun polític d'origen estranger també, eh? Ja començarà a veure. Aquí a Catalunya sembla que hi ha un polític del Magreb, si no m'equivoco.
I Manuel Valls és espanyol.
Per això, per exemple, fixeu-vos, tot això era impensable fa pocs anys, fa 10 anys, per exemple, oi?
Sí, sí. Molt bé, doncs arribem al final d'aquest making of amb totes aquestes estrenes, amb la recomanació de la setmana, aquest Mustang. Se'ns acumulen les pel·lícules, eh? Jo ja faig una mica tard perquè vaig una mica endarrerida. Però vaja, que aquestes són les propostes que teniu per aquest cap de setmana. Àngel, gràcies, que vagi molt bé el cap de setmana.
Igualment.
Ens tornem a trobar divendres?
Sí.
Sí, senyor. I amb l'Eva també. Eva, d'aquí una estona ens veiem.
I tant.
Vinga, bon dia.
Sant Cugat a fons.